Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de cel variable. Jornada entre mig i força ennuvolada pel pas de diversos fronts entre avui i Tots Sants.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 29 d'octubre del 2021, un dia en què tindrem bastant núvol. Cel entre mig i força ennuvolat, vent del sud que bufarà amb cops màxims de fins a 50 km per hora, unes màximes entre els 18 i els 20 graus. Ara mateix a la Bisbal tenim 12 graus, a Pals tenim 13 graus i a Palamós 14 graus. En un supermatí en què us explicarem el nou pressupost de Calonge i Sant Antoni, el primer pressupost que fa el nou govern de Junts per Calonge i Sant Antoni, de Republicans i del PP, un pressupost que ells qualifiquen d'ambiciosos. Parlarem amb el nou president de la Poma de Girona, en Jaume Armengol, que substitueix en Llorenç Frigola, que ho havia estat durant els últims anys, i parlarem també de què passarà aquest cap de setmana i aquest pont, perquè estem a les portes d'un pont en què hi ha activitats. Els ajuntaments no tenen clar si fer activitats de castanyada o fer activitats de Halloween. Segurament si són per nens són castanyades, si són per joves són Halloween. En tot cas, avui us explicarem què fer aquest pont aquí al Baix Empordà i també farem un repàs esportiu perquè hi ha diversos punts d'interès esportiu aquest cap de setmana i altres llocs amb participació empordanesa. Les 8 i 2 minuts, som a la Ràdio de l'Empordà. A aquesta hora el que podem fer és saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Tenim l'Eugènia Güell, tenim en Sergi Villena, l'Anna Salvador, la Maria Alzina i l'Àlex Cordón. Què tal a tots? Bon dia.
Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Calonge i Sant Antoni aprova els pressupostos que l'Ajuntament qualifica com els més ambiciosos dels últims anys.
El ple de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va aprovar els pressupostos municipals del 2022. El consistori proposa els pressupostos més alts de la història del municipi. El creixement d'aquests pressupostos és del 32%, que fan un total de 27.730.500 euros.
Jaume Armengol és el nou president de l'IGP Poma de Girona.
L'empordanès Jaume Armengol ha estat escollit nou president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona després que Llorenç Frigola, màxim responsable dels últims 5 anys, hagi esgotat el mandat. Jaume Armengol ocuparà la presidència fins al 2025. És gerent i propietari de Frutícola Armengol.
Marxem cap a Palamós perquè l'Ajuntament preveu asfaltar 4.600 metres quadrats de carrers.
Palamós començarà a reasfaltar alguns dels seus carrers més importants abans d'acabar l'any. Ja s'estan licitant els treballs d'asfaltatge de diversos carrers del municipi. Es prioritzen els carrers establerts al procés de participació ciutadana de finals del 2016. Els palamosins van demanar donar preferència als carrers amb el paviment més deteriorat, seguit d'aquells on passen més cotxes.
I la Bisbal ha començat a desbrossar i netejar camins rurals d'accés a la Bisbal, d'accés a Sant Pol i a Castell d'Empordà.
S'ha fet desbrossament de diversos camins rurals d'accés a la Bisbal d'Empordà, així com els nuclis de Sant Pol i de Castell d'Empordà, i alhora també se n'ha netejat els marges per tal que puguin desaiguar correctament.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital. Diverses notícies que fan referència a les escoles, al sistema educatiu d'aquí del Baix Empordà. Per una banda, a Pals. Pals ha començat un procés per millorar la seva escola. Volem saber-ne els detalls. Maria.
Pals millora la seva escola i el centre presenta diverses novetats en forma d'obres, millores i compra de nous recursos que permetran a l'escola millorar les seves condicions i el seu projecte educatiu pels seus alumnes.
Escoles, entitats i agents educatius de Begur se sumen al projecte Passaport Adonauta.
Des d'aquesta setmana, els alumnes de tercer i quart de primària de les escoles Doctor Arruga de Begú i Olivar Vell d'Esclanyà comptaran amb el passaport Adonauta, un document on els infants podran registrar tot el que aprenguin, explorant i gaudint de les activitats educatives que ofereix el seu entorn durant aquest curs.
Les 8 i 5 minuts, avui al Supermatí farem agenda amb els millors plans per aquest pont per celebrar la castanyada i el Halloween al Baix Empordà.
Sí, davant del dubte de si és castanyada o Halloween, el millor és o celebrar-ho tot o no celebrar res. Però no serà per opcions a la comarca, ja des de festes de tardor, festes de castanyada i pel·lícules de terror i fins i tot túnels de terror. Us hem seleccionat els millors plans perquè passeu un pont de por.
Doncs de seguida ho repassem tot plegat. Per cert, avui a Begú també inauguren una exposició amb fotografies del 15è concurs de fotografia de Begú, Josep Carreras.
L'exposició recollirà les 14 fotografies que s'han presentat a l'edició d'enguany i que tenia com a temàtica el municipi de Begú. Es durà a terme del 29 d'octubre al 27 de novembre.
Cap de setmana, per tant, és sinònim d'esport local i d'esport comarcal. En aquest cas, aquest cap de setmana hi ha diversos punts d'interès al Baix Empordà i altres llocs que hi ha participació baixempordanesa. Sergi.
En futbol, a la primera divisió federació, el Costa Brava, que és 17è amb 7 punts, visita el Betis B, 19è amb 5 punts, mentre que en la primera catalana el Palamós juga a casa contra el líder Parets. Per la seva banda, el Club Hoquei Palafrugell visita el Caldes a l'Hoquei Lliga i en atletisme també destaquem que Calonja i Sant Antoni acollirà aquest diumenge el Campionat de Catalunya de cross per clubs.
Perfecte, doncs gràcies, Sergi. De seguida ho repassarem tot. Les 8 i 7 minuts, més enllà del Baix Empordà, també hi ha notícies. En aquest cas, destacades, per exemple, la sentència dels papers de Bárcenas. L'Audiència Nacional ha condemnat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a 2 anys de presó per pagar més d'un milió d'euros de les obres de la seu central del partit, al número 13 del carrer Gènova de Madrid, amb l'anomenada Caixa B. La sala penal també condemna el Partit Popular com a responsable civil subsidiari a 123.000 euros per l'impost de societat, l'empresa responsable de la reforma al 2007. Les injúries a la corona deixen de ser delicte a Bèlgica arran del cas Valtònic. El de decisió del Tribunal Constitucional de tombar una llei fins ara vigent fa més difícil l'extradició del raper mallorquí a Espanya. El Tribunal Constitucional de Bèlgica considera que el delicte d'injúries a la corona ja no és vigent. És un dels delictes que justificava l'extradició demanada per el sistema judicial espanyol contra el raper Valtònic. Es basava aquesta petició en l'article 1 d'una llei belga de 1847 que fixava el delicte d'ofenses al rei. Aquest article poques vegades s'ha aplicat i algunes ocasions hi ha hagut debat perquè se n'ha demanat la derogació. Doncs finalment, el Tribunal Constitucional del país l'ha declarat inconstitucional. Els belgues encara donaran les gràcies a Valtònic. I Junts per Catalunya i la CUP presenten esmenes a la totalitat als pressupostos de Pedro Sánchez. Míriam Nogueras, de Junts, insta Esquerra a presentar-ne també una esmena a la totalitat, mentre que Mireia Veí, de la CUP, diu que no es refia del que faran Junts i Esquerra en aquests pressupostos. Detingut un home de 70 anys per l'assassinat de la seva parella de 68 a Torrevella, l'home ha estat identificat gràcies a les càmeres de videovigilància a tocar d'uns contenidors on van trobar el cos de la víctima. I Facebook passa a dir-se Meta. Mark Zuckerberg ha reinventat el seu projecte. L'empresa que acollirà totes les seves aplicacions es dirà Meta, ja no es dirà Facebook. Per tant, s'obre un nou capítol a internet després de tants anys de domini d'aquesta empresa, de l'empresa Facebook. I ara és moment de la previsió del temps. Avui tenim l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Cap de setmana, pont, de fet, i darrers dies de l'horari d'estiu. Recordem que diumenge entra en vigor l'horari d'hivern i que cal endarrerir una hora la nit de dissabte a diumenge. Albert, amb quin temps ens acomiadem aquest mes d'octubre?
Doncs arribem al tram final de setmana i de mes amb un divendres entre mig i força ennuvolat. La nuvolositat guanyarà terreny, sobretot cap al final del dia, amb vent de component sud, que bufaran cops màxims de fins a 50 km per hora. La temperatura màxima arribarà entre els 18 i 20 graus i la propera nit i matinada dissabte, degut a l'efecte del vent de component sud i sumat a l'efecte d'un cel més cobert, la temperatura mínima quedarà per sobre els 14-15 graus a bona part del Baix Empordà, un matí de dissabte poc fred. Un dissabte que continuarem amb aquest vent de sud de forma moderada amb alguna ratxa de fins a 50 km per hora i el dia serà força ennuvolat i fins a migdia es pot produir algun petit ruixat. Diumenge, cel variable, en general més clarianes, però cap a final de la jornada el pas d'un nou front ens portarà un final de setmana i dia de Tots Sants ennuvolat i risc de pluja els primers dies de novembre, juntament amb un descens de la temperatura.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari del dia, quan són les 8 i 11 minuts, divendres 29 d'octubre del 2021, ens l'envia l'economista Xavier Ferrer.
Una oportunitat per a Europa. La Unió Europea ha posat en marxa la Conferència sobre el Futur d'Europa, la COFOE, com es coneix, que pretén millorar la qualitat democràtica, logística i resilient de la Unió Europea, amb aportacions i millores des de la ciutadania, la societat civil organitzada i la política. Ja s'ha obert el període de portar millores i també ja està determinada l'estructura governativa que ho gestionarà. Es tracta ara de que aquesta bona iniciativa serveixi perquè algunes de les propostes que arribin a la Unió Europea siguin implementades i, per tant, contribueixin a millorar la qualitat democràtica, eficàcia i utilitat de les institucions europees. Esperem que sigui així, perquè si no, la frustració de la ciutadania podria ser important. Tant de bo s'incorporin aspectes com acabar amb la unanimitat a l'hora de decidir o impulsar polítiques comunes en l'àmbit econòmic, de seguretat i d'exteriors. En definitiva, tant de bo es camini amb pas ferm cap a una Unió Europea amb capacitat política semblant a la d'un estat i, naturalment, preservant la diversitat de les realitats col·lectives i nacionals que la composen. I pel que fa a casa nostra, a Catalunya i també a nivell comarcal, com és el cas del Baix Empordà, convindria prendre model de la iniciativa de la Unió Europea i cercar alguna manera de que la ciutadania pogués dir la seva, pogués dir com vol que sigui l'organització institucional, econòmica, social i política que la dirigeix, en base a la idea de la democràcia i de la millora de l'eficiència, en definitiva, per millorar la llibertat, la seguretat i el benestar de les persones, i també la sostenibilitat del territori. Som-hi.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Gràcies, Xavier. I avui a la cançó del dia Ed Sheeran, perquè ja ha publicat el seu nou disc, Equals, i que dona relleu al Divide del 2017. Amb Equals, el britànic torna a les balades amb els mig temps, temes més rítmics, i de fet, els seus dos senzills d'aquest disc, Bad Habits i Shivers, arrasen a totes les llistes i encara continuen com dues de les cançons més escoltades a tot el món. Avui, la cançó del dia és Overpass Graffiti, la cinquena cançó del disc, que a més avui s'estrena el seu videoclip i ja sona a Radio Capital. This is a dark parade, another rough patch to rain on, to rain on. I know your friends may say this is a cause for celebration. Hip hip hooray, love. Photographs and sepia tones, so still the fire's barely. Ha tornat amb força, Ed Sheeran. De seguida tornem aquí al Supermatí.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Aquest dissabte 30 i diumenge 31, Nit de l'Amor a Pals. Vine a fer la ruta guiada, terrorífica, pel centre gòtic de Pals. Si t'hi atreveixes, dissabte 30 i diumenge 31, a les 8 del vespre, Nit de l'Amor a Pals.
Del 30 d'octubre a l'1 de novembre, vine a la Fira de la Castanyera a Begur.
Hola, sóc la senyora Castanyera i us espero a la Fira de Begur, on trobareu moltes novetats com un escape room gegant. Vine i supera totes les proves.
També trobaràs altres activitats com el túnel del terror el dia 30 al vespre, tallers infantils, la castanyada popular i un munt d'activitats que no et pots perdre.
Us esperem a Begur, a la Fira de la Castanyera.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972 62 45 20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
La ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital.
L'empordanès Jaume Armengol ha estat escollit nou president de la IGP Poma de Girona, després que Llorenç Frigola, màxim responsable dels últims 5 anys, hagi esgotat el seu mandat. N'hem parlat durant aquests 5 anys de mandat de Llorenç Frigola. Hem parlat diverses vegades amb ell per parlar de la situació de la Poma de Girona. Ara hi ha hagut un relleu, Anna.
Armengol, vicepresident de Frutícola Empordà, ocuparà un càrrec que des del 2016 es va rotant cada 4 anys entre representants de les 3 empreses que conformen Poma de Girona: Girona Fruits, de Bordils, Girona Poma de Costa Brava, d'Ullà, i Frutícola Empordà, de Sant Pere Pescador. Berenci Grau, de Giropoma, actual secretari de Poma de Girona, havia estat el president fins fa 5 anys i durant més d'una dècada. El 2016 el va substituir Llorenç Frigola, vicepresident de Girona Fruits. Jaume Armengol ocuparà la presidència fins al 2025. És gerent i propietari de Frutícola Armengol, de Sant Pere Pescador, un negoci familiar iniciat pel seu pare i que està integrat a Frutícola Empordà. Es va introduir en el món de la poma un cop complert dels 20 anys, després de graduar-se com a tècnic superior en gestió i organització d'empreses agropecuàries. El 2002 va ser escollit secretari de Frutícola Empordà i fa 2 anys va passar a ocupar el càrrec de vicepresident. Armengol assena el càrrec de president de Poma de Girona amb il·lusió i ganes de seguir treballant com s'ha fet fins ara. També assegura que té el desig de donar a conèixer més Poma de Girona en l'àmbit local. Creu que el client de proximitat no la coneix prou i que cal trobar Poma de Girona amb més freqüència als supermercats. Així doncs, aquest és l'objectiu del nou president, Jaume Armengol.
Jaume Armengol, bon dia.
Hola, bon dia.
Donar a conèixer més la poma de Girona al públic local. Dieu, la gent d'aquí no coneix la poma de Girona. Com pot ser?
Bueno, perquè al final la gent que troben la fruita en el lineal posa la procedència d'on te prové. I això pot confondre molt a la gent, i si no li pregunten el que li ven la fruita d'on te prové aquesta poma, doncs el poden confondre.
Clar, això s'ha de preguntar. Clar, com es pot promocionar aquesta poma? Quines accions teniu previstes per promocionar la poma entre la gent d'aquí?
Bueno, això encara s'ha de veure, sí, no? Vull dir, està molt obert tot això, i el que han fet els antics presidents era donar a conèixer la qualitat de la fruita de poma de Girona en els compradors de frescos de tots els lineals, que han fet molt bona feina, perquè han aconseguit que un producte de qualitat la gent no el reconegui, no? I sota el paraigua de poma de Girona, que el seu dona una qualitat i una serietat que distingueix dels altres proveïdors. I aquí ve el pas doncs, de fer conèixer en el client final aquest muntant desconegut de la fruita i saber triar quina poma és la que vols, si la vols més dolça, més sucosa, més crocant. Bueno, hi ha moltes possibilitats i que jo crec que el client final ha de saber demanar la fruita que vol.
Clar, el fet, ja només pel fet de que són molt bones, les pomes de Girona, sí. Però a més, que, bueno, ara fa un temps sortia la notícia de l'ONU que demanava sobretot intentar sempre consumir productes de proximitat, ja no només perquè és molt bo i perquè beneficies els productors locals, sinó també perquè no gastes tant CO2 a l'hora de transportar, no? Si t'han de venir les fruites de l'altra punta del país o de l'altra punta del món.
Sí, correcte.
Clar, aquestes pomes.
Sí, això seria com... És una poma produïda a les comarques de Girona, que està integrada dins del territori, o sigui, bàsicament totes les finques estan al voltant del Parc Natural de l'Alt Empordà o de Torroella de Montgrí, vale? I treballen integrades dins del territori. I aquesta economia doncs, seria una economia circular, que ja es mouria, si tu consumeixes producte de proximitat, que té una qualitat i unes exigències que li han marcat des de Palma de Girona, bueno, l'economia es mou sempre a dins del territori.
Clar, està clar, està clar. Quants productors de poma de Girona hi ha ara mateix?
Mira, som unes 80 productors, o sigui, unes 80 famílies del territori de Girona que estan integrades amb les tres centrals que confeccionen aquest producte, que una és Fruticola Empordà, l'altra és Girona Fruits i l'altra és Costa Brava a Giropoma, que està a Torroella de Montgrí.
Per tant, quanta gent podem dir que viu de la poma?
Bueno, o sigui que productors, són 80 productors,
Val,
i d'aquí cada empresa té els seus treballadors, i les centrals engloben molta més gent, o sigui, força gent. Realment no sé el número, però viu molta gent.
I la producció anual, de quina quantitat estem parlant?
De 80 tonelades, 90 tonelades, aquest any ha sigut un any molt pel tema de la collita de la poma, ha sigut d'una qualitat excel·lent, hi ha hagut molta producció, el temps ens ha acompanyat, el tema del Covid també ja ho tenim solucionat, vam fer molt bona feina l'any passat, i hi ha hagut una molt bona campanya i de qualitat excel·lent.
Mm-hmm. Clar, hi ha aquestes 80 tonelades que ha dit... al costat d'altres empreses, o sigui, d'altres orígens de la poma, com ens comparem?
Realment som reconeguts internacionalment, vull dir, la qualitat de la fruita és molt bona, té unes panatromies, o sigui, unes dureses molt bones i són crocants, molt sucoses, vull dir, i ben conservades, vull dir, ja ha deixat la poma, ha deixat de ser un producte de temporada, quasi, o sigui, la podríem trobar durant tot l'any en el lineal a la botiga. Vull dir, hem fet molt bona feina amb innovació a l'hora de conservació i ja et dic que ha deixat de ser, jo crec que una fruita de temporada, ser una fruita que la trobes tot l'any i amb unes condicions excel·lents.
Clar, sí que és cert, no?, cada vegada, vaja, jo tinc la sensació que cada vegada es veu més la poma de Girona, no? I no, potser falta, no?, que la gent tingui ganes de comprar-la, però cada vegada vas al supermercat i la trobes, la poma de Girona, tot sovint.
Sí. Per això et dic que la feina que han fet els predecessors meus, vull dir, han fet molt bona feina perquè els compradors de fruita de frescos, els majoristes, vull dir, ens reconeixen en privat la qualitat que té poma de Girona. Vull dir, és una fruita que no els hi falla, que hi ha serietat, que donem un servei molt bo i que, ja et dic, durant tot l'any els podem anar servint la fruita d'excel·lent qualitat i poden servir poma durant tot l'any. Vull dir, i és reconegut. Ara, el que falta, suposo, jo crec, és que el client final pugui acabar de decidir i de demanar-la, saps què vull dir? Sí. Que no el puguin confondre.
Doncs animem una mica, no sé, la gent... Abans em deies, la gent ha de saber, no?, què és el que ofereix la poma de Girona, diferents gustos, diferents varietats, no? Quines varietats de poma de Girona hi ha i per quins gustos estan fets?
Sí, mira, poma de Girona comença la seva campanya de recollir la fruita el mes d'agost, amb la veritat que en diuen Royal Gala, que és una... varietat crocant, dolça amb un punt d'àcid, vale? Després de tot el mes d'agost es cull aquesta poma, passem al mes de setembre, que ve aquella verd groc trencat, vale? Que en diuen la Golden. Aquesta és més sucosa, el punt d'àcid l'ha perdut, i per mi, al meu gust, és una de les millors pomes que hi ha. Després venen les vermelles americanes, que es cullen a partir del 15 de setembre, que són més fan molta flaire, no tenen tant de suc, però són molt cruixents. I després tenim la Granny Smith, que és aquesta més àcida, que és una poma que sempre se diu que és per fer les amanides i per cuinar-la, però que també, si li vols buscar un punt de frescura a la boca, és una veritat excel·lent, la Granny Smith.
La teva preferida, has dit, quina és?
Per mi la Golden.
La Golden.
Que és aquesta verd groga, sí, que es cull al mes de setembre. Quan està al seu punt òptim de collita, per mi és excel·lent. És excel·lent. Jo veig amb els treballadors que tenim, per exemple, a l'empresa familiar, que quan és aquesta època en mengen molt. Del camp d'estan, eh?
El que... deies, no?, que aquest any la producció ha estat excel·lent, que hi ha hagut molta. Què és el que hi ha alguna cosa que us preocupi ara mateix? Els preus, la capacitat de producció?
Bueno, no, realment el que es preocupa és que la gent deixi de consumir la fruita perquè no la troba bona. Això vol dir que la fruita que arriba en el lineal no és d'òptima qualitat. Per això sempre demanem que el client final demani la poma, o sigui, si pot, de Girona, que la qualitat és molt, molt bona. I el problema és que si la gent va comprar una fruita que no la troba bona, provarà una altra vegada, però si no la torna a trobar bona, deixarà de comprar la fruita. Això és una preocupació que tenim i que hem d'insistir d'ensenyar a la gent que sàpiga triar la poma que vol i que no l'enganyin. I que sigui de proximitat.
Se n'ha parlat molt, no?, els últims mesos i els últims anys. No sé si comprar, clar, també comprar poma de Girona és també garantia que els pagesos que la recullen i que la treballen reben un preu digne per aquesta fruita.
Sí, i per la viabilitat de les empreses, vull dir, perquè clar, si no rebessin un preu digne i just, molts desapareixeríem i després el territori deixaria d'estar treballat i quedaria abandonades moltes explotacions. I, bueno, això, no?
No està passant.
No, per ara no ens quedem pas que això.
No, això, clar, això em portava la següent pregunta, no? Hem parlat, no?, una vuitantena de famílies que hi treballen. Relleu generacional està garantit per la poma de Girona?
Jo diria que sí, perquè...
No, escoltant-te, jo et sento... No sé, no ens coneixem en persona ni sé quina edat tens, però jo crec que ets jove,
sí,
no?
Sí, bueno, tinc 43 anys.
Ah, bueno, sí.
Sí.
Per tant,
que... No, que de relleu nacional jo crec que sí, perquè la tendència de poma de Girona, o sigui, ha sigut augmentar la superfície. Realment els números no els tinc ara mateix frescos, però s'ha augmentat la superfície, inclús de producció. Vull dir, hem anat augmentant de tonelatge i el que passa que sí que es va professionalitzant més el sector. Vale? Es va innovant més. Sort tenim del servei tècnic de cada central, que està coordinat per IRTA Mas Badia, que és l'estació experimental. I des de que estem treballem conjuntament amb els tècnics, realment les explotacions han passat a professionalitzar-se molt i totes les innovacions que surten, doncs bueno, estem atents i és un sector molt viu. Vull dir, els últims anys hem fet viatges a veure explotacions de fruita, tant a Nova Zelanda com a Estats Units. I clar, tot això, vulguis o no, vas veient coses que tu pots anar adaptant en el teu territori. I per això et dic que la viabilitat jo crec que pot continuar.
Jaume Armengol és vicepresident de Frutícola Empordà i el nou president de l'IGP Poma de Girona. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tinguis molt bon dia i seguirem parlant, segur.
Perfecte, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Mengeu pomes.
Sí, i tant, ja ho fem.
Merci.
Ja ho fem. Adéu. 8:33, més notícies aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Portes del Pont de Tots Sants, de la Castanyada, els pastissers encaren amb optimisme la celebració de la Castanyada d'aquest any, preveuen recuperar les vendes d'abans de la pandèmia. Clar, la pujada generalitzada dels preus, però, també afecta aquest dolç típic de Tots Sants i del gremi de, i el gremi de pastisseria, aquests panellets. Calcula que els preus dels panellets aquest any serà entre un 3 i un 5% per sobre d'altres anys. Aquesta és la primera celebració sense restriccions, després que l'any passat encara hi havia limitació, doncs recordeu, tant molta mobilitat com de persones que es podien trobar i tot això acaba afectant a les vendes. La previsió és que a tot el país, a tot Catalunya, es venguin uns 2.500 quilos de panellets artesans. Sobre la castanyada d'enguany, els pastissers són optimistes. És la primera, diguem-ne, la primera gran festa del país, la primera gran diada des del Nadal del 2019 en què no hi ha cap restriccions i per això doncs, són optimistes. El president del Gremi de Pastissers de Girona, Àngel García, diu que estan molt il·lusionats i que les expectatives auguren unes vendes fins i tot superiors a les d'abans de la pandèmia. Escoltem García.
És que mai, vull dir... Estem molt il·lusionats perquè la cosa sembla que pinta una mica més bé que altres anys, tot i això els altres anys ha anat bé. I aquest any també pensem que ens anirà molt bé. Vull dir, la previsió sembla que serà bona amb el tema de panellets.
Clar, unes xifres, potser és la primera vegada, el primer sector de tots que pot recuperar unes xifres d'abans del coronavirus.
Les expectatives que hi ha ara tal qual, a nivell gremial i a nivell de Catalunya, pinten bé, més que el 2019. Sí, sí. El que no sé el tant per cent, encara, perquè és una mica d'hora, però l'explosió que hi ha, que sembla que hi ha, vull dir, ens pinta molt bé. Vull dir, no pensem pas que serà menys que el 2019.
Clar, el problema és el preu, l'encariment de la llum, la pujada de les matèries primeres, el fet que sigui el panellet un producte molt artesanal ha obligat els pastissers a repercutir-ho en les vendes.
Ja pensa que els estem pagant caríssims, Pensa que els estem pagant a 70 euros i a 72 el quilo. Però tot i així, vull dir, sempre intentem els gremis i les pastisseries mirar de tindre un preu competitiu i aquest any els de pinyó s'aniran uns 60-65 euros els de pinyó fins i tot hi haurà algun puesto que els vendran a 70 o 75 I després els variats, 46,50. Aquests són els preus que oscil·laran.
Com sempre, el panellet clàssic de pinyons continua sent el més venut, amb diferència. El gremi calcula que 3 de cada 4 panellets venuts són de pinyons. Altres varietats que també són molt demanades són el de metlla, el de coco, el de bolet, el massapà flambejat, el de castanya o el de cafè. El gremi segueix innovant. Hi ha moltes pastisseries que treuen noves varietats i ja sabeu, les pastisseries de confiança és on trobareu la millor qualitat per aquesta castanyada. Encara hi ha el dubte, no? Si celebrem la castanyada, celebrem el Halloween, aquí a Ràdio Capital us volem explicar les activitats que hi ha a tot el Baix Empordà, per tots els gustos. Perquè no serà per opcions aquí a la comarca, des de festes de la tardor, festes de la castanyada, pel·lícules de terror, túnels del terror també. Us hem seleccionat els millors plans perquè passeu un pont de por, Eugènia.
Sí, comencem per la Fira de la Castanyera a Begur, aquí no farà tanta por. Us podeu passar tot el pont a Begur, perquè des del 30 d'octubre a l'1 de novembre els carrers s'ompliran de la Fira d'Artesania, la Castanyada Popular, tallers i jocs per la Mainada, un programa extens que fins i tot inclou un escape room i un túnel de terror. Tots els detalls els trobareu a radiocapital.cat. D'altra banda, el dissabte 30 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a la plaça de l'Església de l'Estartit, hi haurà activitats infantils com un concurs de dibuix i un conte sobre la castanyera. Per 2 euros podreu tenir una ració solidària de castanyes i vi dolç. Els beneficis van a l'assemblea local de la Creu Roja.
I Castellplatja d'Aro, des d'avui fins al 31 d'octubre, té també les festes de tardor, oi?
Exacte, juntament amb S'Agaró celebraran la castanyada i teniu de tot, autocine de terror amb animació, túnel de terror, fotocalls de Halloween, hi ha un programa també super extens i una altra activitat que és molt xula és la visita guiada, que és la mort, es diu la mort en època ibèrica. Ja sabeu que la història té moltes cares i el diumenge 31 d'octubre a les 12 descobrireu la més terrorífica d'Ullastret. Amb una visita guiada per les restes arqueològiques coneixereu com la societat ibèrica tractava la mort. Dura una hora i és gratuïta, però cal que us inscriviu.
I fins i tot hi ha autocine de terror a Platja d'Aro.
El 5 de novembre a les 8 podeu portar el cotxe a l'esplanada Pavelló d'Esports de Santa Cristina d'Aro perquè hi podreu veure la pel·lícula Verònica, per fer crits de terror i celebrar Halloween com cal. Hi haurà servei de barra i crispetes i a més és gratuït, però també cal inscriure's. A més els cotxes els podreu entrar a partir de les 7 de la tarda per si voleu fer una mica d'ambient. D'altra banda també hi haurà la festa de la castanyada a Esclanyà. Aquesta és una diada pels més nostàlgics perquè serà el 6 de novembre, encara queda una mica, i totes les famílies que vulguin seguir celebrant la castanyada podran fer jocs tradicionals de fusta i viure un espectacle d'animació a la sala polivalent. Hi haurà castanyes i garnatxa per tothom.
Passi, passi, què vol ara vostè?
Hola, sóc la senyora Castanyera i us espero a la Fira de Begur.
Doncs ja ho sabeu, la Castanyera, la senyora Castanyera, que ens visitarà aquest cap de setmana a molts municipis d'aquí de casa nostra. Altres notícies ara a Palamós. De seguida anem a Palamós, abans hem de passar per Calonja, perquè el ple va aprovar ahir els pressupostos municipals del 2022. El consistori proposa els pressupostos més alts i diuen més ambiciosos de la història del municipi, amb un creixement del 32% respecte a l'any passat. El pressupost final acaba superant els 27 milions d'euros. Maria.
El consistori proposa els pressupostos més alts de la història del municipi, amb una pujada del 32%. S'han aprovat al ple municipal i el total dels pressupostos és de 27.730.500 euros. Les inversions seran gairebé 6 milions d'euros. Es multipliquen en gran mesura respecte als pressupostos del 2021, on s'hi van destinar 600.000 euros. Les inversions es divideixen en tres eixos: la sostenibilitat, la transformació urbana i la innovació. L'alcalde del municipi, Jordi Soler, ha explicat a Ràdio Palamós que considera els pressupostos ambiciosos i transformadors.
Sí, efectivament, i afortunadament sembla que ja estem pràcticament fora. S'hi ha esmerçat molts esforços en tema de salut en aquest municipi, i estem molt contents i orgullosos, i clarament això i el pressupost que volem tirar endavant diga clarament una mostra d'optimisme que penso que en aquests moments és el que s'ha d'ensenyar i s'ha de mostrar a la gent de Canonge i Sant Antoni.
La inversió relativa a la sostenibilitat i al medi ambient busca complir els objectius de la millora de recollida selectiva de residus i la reducció del consum energètic. Per millorar la recollida de residus, es construirà la nova deixalleria que es traslladarà a un terreny municipal. En el segon cas, se substituiran 5.000 luminàries del municipi. Calonge i Sant Antoni pretenen iniciar una transformació urbana també, emmarcada en els pressupostos del 2022. Es vol reurbanitzar la plaça Catalunya de Sant Antoni i l'avinguda Costa Brava per convertir-los en un espai públic central amb prioritat pels vianants i millorar la connexió al mar. A Calonge, la reurbanització se centrarà en el centre històric i la rehabilitació del castell per convertir-lo en el centre d'interpretació de les Gavarres. En les inversions, es vol rehabilitar i tecnificar el cercle calongí. També es volen adquirir diverses eines Smart City, nou programari i la instal·lació de 300 càmeres i dispositius de monitorització per millorar la gestió de la mobilitat, la seguretat i l'aparcament. Els pressupostos del 2022 també preveuen una partida de 150.000 euros per invertir en els edificis municipals i les escoles.
Ara sí, ara anem cap a Palamós. És un problema a molts llocs, el fet de carrers que fa molt de temps que no s'asfalten i que, de fet, fan pena. Hi ha llocs, per exemple, que la Diputació decideix asfaltar els carrers on no calia asfaltar, per exemple, l'autovia de Palafrugell a Calella. No calia asfaltar-la i l'han asfaltat, i almenys la setmana passada, quan hi vaig passar, encara saltava tot, no estava ben escombrat, i t'espantaves bastant quan passaves amb el cotxe perquè feia un soroll estrany perquè acaben d'asfaltar. Doncs bé, a Palamós el que sí que faran és començar, ja han començat el procés per reasfaltar alguns dels carrers més importants abans d'acabar l'any. Es reasfaltaran més de 4.600 metres quadrats de carrers. Els ciutadans de la població van decidir l'ordre que volien començar, per on volien començar, en un procés participatiu ara fa 5 anys.
Palamós començarà a reasfaltar alguns dels seus carrers més importants abans d'acabar l'any. Ja s'estan licitant els treballs d'asfaltatge de diversos carrers del municipi. Es prioritzen els carrers establerts al procés de participació ciutadana de finals del 2016. Els palamosins van demanar donar preferència als carrers amb el paviment més deteriorat, seguit d'aquells on passen més cotxes. I per acabar, els més importants segons si tenen usos comercials, residencials o de serveis. Aquests treballs serviran per arranjar les voreres, per renovar l'enlluernament públic i el clavegueram, i s'enjardinaran els parterres i la ubicació del mobiliari urbà. Alguns dels carrers principals que s'asfaltaran seran l'Avinguda de Catalunya, el carrer Arnau Sabruguera o un tram del carrer Alba. En total seran més de 4.600 metres quadrats de carrers asfaltats.
I a la Bisbal no desbrossen, perdó, no asfalten, sinó que desbrossen alguns camins rurals. Aquests dies s'ha estat desbrossant diversos camins rurals d'accés a la Bisbal, també dels nuclis de Sant Pol i de Castell d'Empordà. Alhora també s'han netejat els marges perquè puguin desaiguar correctament.
Sí, aquests treballs els ha dut a terme una empresa externa amb la coordinació de l'àrea de via pública de l'Ajuntament de la Bisbal, i han tingut un cost de 1.500 euros i una part ha estat subvencionada pel Fons de Cooperació Local de Catalunya, que és dinerari establert per dotar de recursos alguns dels governs locals de Catalunya, el qual es nodreix dels ingressos tributaris de la Generalitat. En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica d'una transferència d'assignació territorial destinada a finançar globalment l'activitat dels ens locals, i per aquest motiu aquests ens la poden destinar lliurement a fer front a despeses i inversions derivades del seu funcionament o de l'acompliment de les seves competències.
Gràcies, Sergi. De seguida parlem amb tu de l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana aquí al Baix Empordà. Abans, però, tenim diverses notícies que fan referència a les escoles. Primer a Pals, el centre escolar Carmany començarà el curs que ve amb reformes a la seva escola. Els canvis i les inversions es faran en diversos espais per millorar la qualitat educativa del centre.
L'inici del curs escolar 2021-2022 ha portat novetats a l'escola Carmany de Pals. El centre presenta diverses novetats en forma d'obres, millores i compra de nous recursos que permetran a l'escola millorar les seves condicions i el seu projecte educatiu. D'entrada s'ha renovat la façana de darrere a l'escola, ja que calia reparar les esquerdes i eliminar les humitats presents. Amb el repintat s'aconsegueix millorar el seu aspecte durant un llarg període de temps. A més de les obres, s'ha comprat material per al pati, una caseta i tres plafons de joc nous, ja que l'anterior presentava símptomes reals de desgast. També s'han instal·lat tres mosquiteres al menjador per millorar la higiene de l'espai de menjar. Totes aquestes millores van enfocades a augmentar el benestar dels alumnes de l'escola Carmany i també el benestar dels seus mestres.
I ara cap a Begú. Perquè des d'aquesta setmana els alumnes de tercer i de quart de primària de les escoles Doctor Arruga de Begú i Oliva Vell d'Esclanyà comptaran amb el passaport Adonauta, un document on els infants poden registrar tot el que aprenguin explorant i gaudint de les activitats educatives que ofereix el seu entorn.
Aquest projecte forma part del Pla Estratègic d'Educació 360 i s'implantarà al municipi amb la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament i comptarà també amb entitats locals de tots els sectors i agents educatius de la vila. Gemma Coll, que és la regidora de l'àrea, avança que amb iniciatives com aquestes s'aposten per seguir millorant les oportunitats educatives dels infants tant dins com fora dels centres escolars i que, amb aquest, que aquest és un objectiu molt important per comptar amb el suport de tota la comunitat educativa.
I què és el passaport Adonauta?
Doncs el funcionament del passaport Adonauta i el seu format és molt similar al que trobem en un passaport oficial que et permet viatjar pel món i aconseguir els segells d'entrada a cada país, però en aquest cas el que dona accés és a viatjar per la galàxia, diguem-ne, dels aprenentatges i aturar-se a diverses destinacions per viure-hi una activitat educativa i atresorar també segells en aquest passaport. Per tant, el passaport Adonauta és un document físic, personal, intransferible, a moda de diari d'aprenentatge d'aquest viatge interplanetari que ajudarà a l'infant a recordar el seu viatge, el que ha après i l'experiència que suposa aprendre. A través de les seves pàgines, els infants podran crear i registrar el seu itinerari educatiu, inserir-hi records de la seva experiència, com fer-hi dibuixos, enganxar fotografies i també reflexionar sobre el seu procés d'aprenentatge.
Gràcies, Eugènia. 2 minuts i de seguida parlem de notícies culturals i d'esports.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
A Ràdio Capital volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Hola, sóc la Margarita del Mercat de Palafrugell. A casa nostra tenim un plat boníssim que heu de tastar. Es diu esniu.
Del 8 d'octubre a l'1 de novembre, 7 restaurants de Palafrugell el preparen per tu. A més, emporta't esniu a casa. Més informació al 972 30 02 28 i a visitpalafrugell.cat. Palafrugell t'espera.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
El dissabte i el diumenge 31 d'octubre viu el Halloween pels carrers del nucli antic de Pals amb la Nit de la Por, organitzat pel Brunel dels Timbalers. L'entrada és anticipada i té un cost de 4 euros. Per més informació podeu entrar a visitpals.com.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Supermatí.
Des d'avui, durant un mes, obre a la sala d'exposicions de les Escoles Velles de Begur la mostra del 15è concurs de fotografia de Begur Josep Carreras, que organitza l'àrea de cultura de l'Ajuntament.
L'exposició recollirà les 14 fotografies que s'han presentat en l'edició d'enguany i que tenia com a temàtica el municipi de Begur. Les obres participants es podien presentar fins al 16 d'octubre i ara totes elles s'exposaran durant diverses setmanes a la sala d'exposicions de les Escoles Velles.
Qui van ser els últims guanyadors?
En la 14a edició els guanyadors del concurs van ser Pedro López, primer premi, i Miquel Vilà, premi local. Enguany el certamen entregarà un total de 2 guardons, un primer premi valorat en 300 euros i un premi al millor artista local. En aquest sentit, el veredicte d'aquesta 15a edició del certamen es donarà a conèixer el pròxim dissabte 6 de novembre a les 7 hores de la tarda.
Parlem de Josep Carreras. Qui era Josep Carreras?
Don Josep Carreras i Riera, nascut el 1920, va ser el fotògraf de Begur per excel·lència, la memòria gràfica del poble. En un moment en què les mancances i les restriccions polítiques no permetien gaire marge de llibertat, Josep Carreras va saber obrir-se camí i oferir un retrat lúcid i costumista dels últims 40 anys de la història de Begur.
Gràcies, doncs aquesta, ja sabeu, aquesta fira, aquesta exposició de les fotografies de la, del concurs de fotografies Josep Carreras, que s'exposen des d'avui mateix a les Escoles Velles. I ara els esports. El cap de setmana, en clau esportiva, el Baix Empordà presenta diversos fronts en futbol, hoquei, patins i també atletisme. Comencem pel futbol, perquè el Costa Brava i el Palamós tenen partits importants. Ens els explica en Sergi Villena.
A la primera divisió federació, el Costa Brava, que és 17è amb 7 punts, visita el Betis B, 19è amb 5 punts. A priori, el partit hauria de servir als gironins per confirmar les bones sensacions de l'empat contra el Linense la setmana passada. A més, és un d'aquells partits en què és imperatiu no fallar perquè en el futur hi haurà enfrontaments contra conjunts molt més complicats i de més entitat i en els quals és més probable deixar-s'hi punts. I el Palamós, tot i que només es troba a 3 punts del líder, que és el Parets, ha baixat fins a la 7a posició després de la derrota la setmana passada contra el Mollet. I precisament s'enfrontarà aquest cap de setmana al líder i ho farà com a local. Un Palamós-Parets apassionant, que tot i que falta molt per al final de la temporada, pot definir el moment de tots dos conjunts. El Parets podria allunyar els baixempordanesos si puntua, però els palamosins tenen la gran oportunitat de guanyar i no deixar que el Parets s'escapi en la classificació de la primera catalana.
I en hoquei patins, el corredor Mató Palafrugell, que continua a la part baixa de la classificació, té un difícil desplaçament a la pista del rec amb Làser Caldes, que, a més, és de vital importància pels jugadors entrenats per Xavier García Balda.
Doncs sí, primer perquè els dos equips estan empatats a punts, són 11è i 12è respectivament, i segon perquè el partit arriba just abans de l'aturada de la competició fins al 27 de novembre per la disputa del campionat europeu. El duel entre Caldes i Palafrugell serà aquest dissabte i és l'únic, juntament amb el Manlleu i Igualada, que no es disputa en horari unificat com la resta. Tots els que ja s'han jugat d'aquesta jornada prèvia a l'aturada deixen configurada una classificació amb un Barça líder indiscutible, seguit del Liceo a 5 punts. I per la part baixa, molta igualtat, ja que entre el setè, que és l'Alcoi, i l'última posició, que és la catorzena i l'ocupa el Girona, només 3 punts separen els equips. Per tant, gran oportunitat del Club Hoquei Palafrugell de donar un salt, fins i tot cap a la meitat de la taula, i a més contra un rival en aquests moments directe a efectes classificatoris.
I avui també us parlem d'atletisme, ja que Calonge i Sant Antoni acollirà diumenge el Campionat de Catalunya de Cross per Clubs, el selectiu per al campionat estatal que es farà el 21 de novembre a Sant Iponce, a Sevilla.
Exacte. En la prova femenina, la vinent Manresa, liderat per Meritxell Soler, és el gran favorit i aspira a conquerir el seu tercer títol consecutiu. En la competició masculina, la Sansi, el dominador de les 4 últimes edicions, no presenta equip i en la seva absència els principals aspirants a la victòria són l'Hospitalet Atletisme i el Club Atletisme Igualada, que va ser segon el 2020. El campionat es disputarà en el circuit dels voltants del Pavelló d'Esports de Calonge, que serà el punt de sortida i d'arribada després d'un recorregut exigent i variat amb trams de gespa, de bosc i de camps llaurats. Les curses absolutes es disputaran sobre una distància de 9.850 metres.
2 minuts i arribarem a les 9 del matí. Per acabar el programa, volem saber quina és la previsió del temps per aquest cap de setmana, sobretot per aquest pont, perquè tenim un cap de setmana bastant llarg. I ens ho explica l'Albert Aparicio.
Divendres amb cel entre mig i força tapat, sobretot al final de la jornada. La temperatura fregarà els 20 graus de màxima i la mínima puja durant la propera nit i matinada a causa d'un cel més cobert i també pel vent que bufarà de component sud amb força de fins a 50 km per hora. El pas d'un front dissabte portarà algunes precipitacions, entre minces o poc abundants, diumenge cel variable amb més clarianes i entre la nit de diumenge i el dia de Tots Sants, un nou front portarà algun ruixat.
Fins aquí aquest supermatí que hem fet en Miquel 40, l'Albert Aparicio, l'Àlex Cordón, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, la Marc Coll, en Marc Clapés, en Marc Vilà, la Maria Alzina, la Mariona Fernández, en Martí Seguer, la Paula Brines i en Sergi Villena, tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. De seguida, la millor música del món, amb en Gonzalo Castanyera. I aquesta tarda, i durant tot el cap de setmana, també la millor música del món, però estigueu connectats també a la nostra pàgina web perquè us explicarem tot el que vagi passant a la comarca. Nosaltres tornarem dimarts, perquè dilluns farem festa, com tothom. Dilluns fem festa, però dimarts hi serem aquí per tornar-vos a explicar, a despertar i a entretenir amb tota la informació del que passa al costat de casa vostra. Que tingueu molt bon cap de setmana i molt bon pont.